de tancar l'espai aeri de l'aeroport de Brussel·les pel mateix motiu. Arribem així a les 10:04. Podeu seguir informats al web d'IV3 Notícies i demà a l'informatiu matí a partir de les 7.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La política és un joc de suports. Tu que m'adones? A veure, tu què vols? Jo vull aprovar uns pressupostos. I del canvi del meu suport m'has de donar això. Això que me demanes és impossible. En aquest cas ja te pots anar oblidant del meu suport. I sense el meu suport és que no arribaràs enlloc. O, si més no, t'acostarà bastant més arribar-hi. Els suports a la política són inescrutables. A la vida, suportam i sostenem. Bon dia aquest per treure esperaigua, un objecte que ens protegeix sempre que no bufi massa vent, que després queda del revés i acaba sa paperera. Vos convidam a cobrir-vos davall esperaigua de sa ràdio, aquí s'està molt bé. Avui hem triat una paraula polisèmica de contrastos, perquè el moment en què necessitem suport se pot fer bastant angoixant. Quan el rebem, sa vida se veu amb més esperança i també amb més tranquil·litat. És el que li va passar a sa nostra convidada, a qui un dia li donarà ara una notícia per a sa que ningú està preparat i li digueren tens càncer de mama.
Voy a mirarme en tu espejo si tú procuras hablarme de ti. Busco en tus ojos mi última luz. Sé que lo harías por mí. Sé que lo harías.
Aquesta cançó que sona, de Viva Suècia, l'ha triat la nostra següent convidada, que és la Natàlia Morán de la Hoz, que ha escrit un llibre petitó, però molt intens, que se titula Por seguir a tu lado. Natàlia, com estàs? Benvinguda.
Sí, gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres avui. Avui hem triat la paraula suport. Apoyo. Si a tu te dic suport, en què penses, primer de tot?
En el apoyo que yo recibí cuando tuve cáncer de mama, hace 3 años ahora.
És una paraula important, es... amb pes, amb contingut per tu.
Y con mucha fuerza, porque ahora mismo hay mucha gente que también necesita ese acompañamiento y esa fuerza.
Sense suport de les persones que veiem que menciones i anomenes en aquest llibre, el procés de la teva malaltia hagués estat diferent?
Yo creo que todavía estaría en el momento en que me están diciendo tienes un cáncer, ¿sabes? No habría pasado la primera pantalla, te soy sincera. En parte, este libro también es por eso. Porque cuando recibes tanto cariño y tanto calor de la gente, ¿cómo devuelves ese cariño y esa gratitud? Entonces... pensé, pues se les pone en un libro. Yo, vamos, a mí nunca van a incluir un libro y debe ser maravilloso que te verte, porque las cosas pasan a la historia, muchas, y los libros pasan y tener ahí tu nombre, y es una forma de gratitud a todos ellos, a mis compañeros, a las chicas que no dudaron en dejar sus familias y todo a un lado por estar ahí. Las horas largas que son las quimios.
La Natàlia va passar tot aquest procés de cura des del moment en què li diuen, o que ella diu, creo que tengo un bulto, vaig a veure què és, i directament te varen dir que sí, que era un bony, que era dolent i que tenies un càncer. I explica en aquest llibret de 82 pàgines un procés, però ho fas, Natàlia, lo haces d'una manera com... No sé si ligera o liviana o directa o con poca lágrima, aunque explicas muy bien lo que sentiste,
sí.
Creo que lo cuentas de una manera muy sencilla, muy directa, con das pocas vueltas a las
sí,
cosas.
Es verdad que no es un libro romántico, o sea, no está romantizado nada. Es una realidad que viven muchísimas mujeres todos los días. Es una realidad que yo en parte he palpado. Y luego es un libro que ha costado, se ha hecho lento también, porque al final lo que tiene el lector es un libro en paz. No hay rabia ya, no hay dolor, no ves que dices, madre mía, esta chica... No, son 82 páginas que bueno, se han hecho...
¿Se han hecho difíciles de escribir?
Se han hecho muy difíciles de escribir, porque en el proceso yo quería plasmarlo tal cual, entonces tenía que volver a ese sentimiento, a esa emoción, a esa rabia, a ese momento que te dicen, tienes cáncer. Y claro, había días que iba muy bien, pero otros días tenía que dejarlo y me ponía a llorar, o ya iba enfadada con el mundo, y llegaba a casa y me decían... Está escribiendo, ¿verdad? Y yo, sí. Sí, no es fácil porque, ya te digo, cada página está hecha otra vez desde la emoción de y qué pensaba en ese momento y cómo respondí. Y luego lo que me parece muy interesante del libro es que yo soy técnico en anatomía patológica y llevo 20 años en este sector haciendo biopsias de todos los tipos de cáncer. Y entonces, también es una visión interesante en el momento en que tú pasas al otro lado. Y te conviertes en paciente y bueno, de que mi propio jefe me tiene que decir la noticia, que también debió, bueno, era difícil para él.
I de què costa. Clar, tu tenies aquesta mirada com a tècnica de laboratori claro. I hi ha un moment també en el llibre quan expliques que vares anar a veure sa oncòloga que tu dius... Perquè jo, perquè Natàlia mos explica en el seu llibre que fa esport, que fa meditació,
sí.
Que menja bé,
sí.
Que té amics, que camina, etcètera, etcètera. Vull dir que tens una vida plena, hàbits saludables, etcètera, etcètera. Per tant, te demanes, perquè jo.
Sí.
I la doctora te va dir, ets una estadística.
Sí.
¿Te ha tocado? Esta frase te resonó, ¿no? Mucho tiempo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que era una estadística. Yo quería saber el por qué. Yo no pido que nadie comparta esto, o sea, es mi vivencia.
Sí, sí.
Y entonces yo busqué y, bueno, esto me llevó a hacerme ciertas terapias, quizás un poco alternativas, como una constelación familiar... una regresión, y iba encontrando mis respuestas. Y sí que me ahí sentía el por qué había sido, por qué estaba ahí en ese momento. Es verdad, y va a sonar muy raro, pero cuando te familiarizas con la enfermedad, hay un momento, ¿vale?, en el proceso que puedes llegar a hacer las paces y el cáncer es tu amigo. No es que ames la enfermedad, pero sí ves la cara B. La cara amable de esa enfermedad dices, bueno, pero ¿dónde está la amabilidad? Porque no te puede, o sea, no te encuentras bien, has perdido el pelo, estás con la quimio que es horrible, pero pues la cara B es que consigues ver la vida desde la azotea. O sea, es como subirte a una azotea y ver todo desde arriba. Lo ves todo más fácil, lo ves todo con amabilidad, lo ves todo sencillo.
¿Sí?
Sencillo. Y al final... dices, pues no era para tanto nada.
¿Eso es porque asumes dónde estás y sabes que tienes que tirar adelante o por qué?
No lo sé, no sé exactamente explicarte. Simplemente sé que hay un momento, es así, llevas un mes en la rabia, llevas un mes en la ira, llevas un mes llorando. Y cuando ya te has agotado, dices, bueno, vamos a aprender de esto. Entonces yo, gracias a esas terapias alternativas que me iban encajando, las respuestas que me iban dando, yo conseguía como estar más en paz y iba familiarizándome y decir, bueno, o sea, yo quise aprender de la enfermedad. Y si te paras por un momento y te dejas descansar, aprendes a... Lo primero, yo ahora no me callo.
Hay una Natalia antes,
sí,
y una Natalia,
sí,
ahora.
Sí, pero todos. Yo creo que cada persona que ha pasado por la enfermedad, y no tiene por qué ser esta, sino otras, yo creo que te pueden decir... un tanto por ciento decirte que no son los mismos, porque te cambia y dices, ¿en qué exactamente? Pues no te lo puedo palpar, no es palpable, pero sí es sutil. Y son cambios por eso. Yo ahora, por ejemplo, no me callo. Si a mí no me gusta algo, lo digo. Antes me callaba, antes era miedo. Sí, y a priorizarte, no volverte egoísta, eso no, pero sí priorizarte y decir, ¿cómo me siento? Y esto no me va bien, y esto no me va bien. Cosas que, sin darnos cuenta, muchas veces en el día a día nos damos de lado y nos dejamos de lado.
Tú has tenido muchos apoyos y, sí, y lo explicas aquí, sobre todo de personas, pero también estabas hablando de ciertas terapias, incluso sí, aquí cuentas, y ahora yo también puedo ayudar a otros siendo parte, sí, de la Asociación Española contra el Cáncer o sí, habiendo escrito este, sí, libro, que ya dices al principio no es un libro de autoayuda.
No es un libro de autoayuda. No.
Pero es un libro en Podem Trobar Suport, ¿no?, donde podemos encontrar,
sí,
apoyo.
Sí, porque también tiene esa parte de... Las cosas que uno te cuenta en una consulta de oncología. Por ejemplo, la quimio te hace pérdidas de memoria y tienes problemas al hablar. Entonces, yo tomo las vitaminas para la memoria y para hablar, porque recuerdo, y tengo una anécdota, que me acuerdo que estaba yo en Sevilla en una cafetería y le decía al padre de mi hija, ponle el... Y lo estás viendo.
Y no te salía.
Y no me salía 5 minutos. Estoy, y Manu me ayuda y me decía, empieza por B, tú puedes. Y a los 2 minutos ya era el babero. Y es duro porque te ves más lento no solo en todo, caminando, sino mentalmente, todo te va como a cámara lenta y dices, ostras. Entonces, sí, ahí cuento por las vitaminas que me tomaba, los crucigramas, que parece una tontería, pero son cosas de forzar a tu memoria a espabilarla un poquito, uh-huh, y a que no se quede ahí más de lo que ya la medicación te hace.
¿Y ahora cómo estás, Natalia?
Estoy perfecta, sí, estoy bien.
¿Sí?
Estoy bien, sí. Hace una semana fui a mis revisiones y bien, bien, está todo bien.
Y no voy a hacer spoiler, pero sí que animas a la gente que está, dices, quiero terminar estas páginas con unas palabras para ti que me has leído y conoces mi historia. Si estás pasando o estás a punto de pasar por esta mierda,
sí, tal cual.
Aquí va mi consejo, no dejes de reír.
Exacto.
Muévete, haz ejercicio, aprende a pedir ayuda y a expresar lo que sientes.
Sí.
Estas dos cosas deben ser fáciles de decir y difíciles de hacer, ¿no?
Bueno, creo que a todos nos cuesta en el fondo. No mucho, pero porque al principio piensas, bueno, yo puedo. Yo me acuerdo que me levantaba de la cama, llegar al salón y decir, qué cansada estoy, y volverme a la cama. Mira, ahora tengo unas chicas que me ayudaron. Está ahora con un cáncer de mama. Lo primero que recomiendo cuando te dan la noticia es un psicólogo, porque todos nos creemos fuertes, pero de verdad que el cáncer es más fuerte que tú. Yo recuerdo con la primera quimio ir a nadar y me caí al suelo, porque dije, bueno, esto para una sesión. No, que me caí. Y esa euforia, porque al principio se tiene una euforia de yo puedo, porque es, se te va en la segunda. Es así, es triste, pero es que no te ves y se te ve que te crece el músculo, que las ojeras, te miras en el espejo y cuesta a veces reconocerte. Es duro, entonces yo por eso recomiendo tener un psicólogo. Y lo que digo es que unas chicas ahora tienen cáncer de mama y yo le dije, yo que tú, un psicólogo, yo puedo. Está con un psicólogo, porque es eso, al final, bueno, hay que saber pedir ayuda, porque también es, no, porque yo siempre lo he hecho todo sola, todo, pero es que necesitas ayuda, porque con la operación, pues no puedes conducir o no puedes coger cosas. No lo veo malo pedir ayuda al final.
Y desde el otro lado, Natalia, las personas que se han acercado a ti o aquellas personas que no se han atrevido, ¿cuál es el mensaje para las personas alrededor de un enfermo de cáncer o que alguien que está pasando todo el proceso de curación del cáncer?
Que no piensen en ellos. Yo entiendo que ver a una persona así desconcierta, simplemente es estar. Hay veces que la persona no quiere hablar porque hablar ya es un esfuerzo que no puedes ni hacer. Simplemente estar y no pensar, es que yo me siento... Sí, tú te puedes sentir mal, pero esa persona está pasando lo peor. Y esa persona es la que tiene el miedo en el cuerpo de, ¿y si mañana no salgo? Entonces, es dejar de pensar en ti. Uh-huh. Es una enfermedad que si quieres aprender de ella... Puedes aprender la lección 1, que es olvídate el ego. Olvídate el ego, porque el paciente no te da para decir, ay, yo estoy... No, porque estás tan cansado que no te sientes. Y la persona que acompaña no puede estar, ay, yo me siento porque quiero, porque... Tampoco. No da lugar, no da cabida. Uh-huh. Siempre tienes que estar y...
I d'avui que hem triat la paraula suport com a paraula polisèmica d'aquest programa, hem volgut xerrar amb Natalia Morán de la Hoz, que ha escrit aquest llibret que és Por seguir a tu lado. Jo avui de matí l'he anat a cercar a la llibreria Literanta, ja podem fer un poc de promoció de les llibreries, que sí. Les estimam i des petit comerç, on ja va fer una presentació, no?, fa uns mesos en aquesta llibreria, i no hem dit a qui dediques... aquel libro, Natalia, ¿a quién dedicas por seguir a tu lado? ¿A quién se lo dices? Yo lo he dejado para el final, a propósito, porque sé que en ciertos momentos las palabras a veces van acompañadas de demasiada emoción. Sí. Porque tú no lo has escrito solo por ti, ni para ayudar a las personas. Lo has escrito por alguien.
Sí, y bueno, todo esto, la enfermedad me pasó cuando mi hija tenía 1 año y medio. Y sé por amigas y personas que hay veces que no recuerdas parte de tu infancia por traumas o algo. Entonces yo por miedo a que ella cuando sea mayor haya algo en que se despierte, pues mi madre no estaba o no me sentí, pues quise escribirlo para darle una explicación de por qué su madre estaba, pero no estaba, pero por qué no jugaba con ella. Y se lo dedico a mi hija, Denise.
Uh-huh. Y eso lo digo, para que algún día sepas lo que hice por estar a tu lado.
Sí, y también por mi amiga Cristina, que murió hace 6 años de otro cáncer diferente, y amigos que mientras escribía esto se iban quedando. Uh-huh. Y yo he podido... Es una presentación de mi libro y del libro de las personas que también han dejado huérfanos a hijos.
Natalia no vol que s'esborri de sa memòria tota aquesta part de sa seva vida. Segurament quan, i ho expliques aquí, no? Quan hi ha alguna cosa que mos fa mal, l'intentem oblidar.
Sí.
Però tu has volgut deixar per escrit d'una manera molt senzilla... però molt directa, molt
sí.
Directa. I de Natalia Morán de la Hoz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A ti.
I molta sort.
Muchas gracias.
Y antes de hacernos viejos y hablar de nada, voy a pasar mis vacaciones dentro de una tormenta y quererme más. Y voy a hacerlo.
Tres ràdios, història.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
You look a little lonely. Maybe I can meet you. Tell me where to reach you, and I'll give you a ring. I'll take you to the pictures. We missed the second feature. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming.
Com dèiem en començar, suports o els no suports a la política són objecte de notícia dia sí i dia també. No hi ha majoria en el Parlament espanyol i a la majoria de parlaments autonòmics també s'han de fer equilibris. I clar, s'ha de pactar perquè si no, no hi ha suports que valguin.
Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Ara mateix i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades.
Declaracions de Míriam Nogueres, de Junts, aquest mateix dijous, i això vol dir que el govern de Pedro Sánchez ja no pot comptar amb els vots dels diputats de Junts per treure no ja el pressupost de l'Estat, sinó cap llei que arribin al Congrés. En el Parlament de les Illes Balears també se negocien els pressupostos.
Naturalment, el soci prioritari, aquell en su que tenim major afinitat ideològica, és Vox. Els ciutadans ens varen encomanar entendre'ns per canviar les polítiques de l'esquerra, les polítiques fracassades de l'esquerra, i també la manera de fer política. I això és, amb el que creig, en seguir negociant.
Queremos saber en qué marco nos movemos y ya dejaremos aparte que, sinceramente, con esta gente que hoy ha demostrado lo que son, con sus constantes referencias a Amazon, etcétera, 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 ustedes con el partido de Sánchez quieren pactar algo.
Pregunta retòrica de Sergio Rodríguez, diputat de Vox, el conseller vicepresident del govern del Partit Popular, Antoni Costa, que ja d'implícita la resposta. Això era aquest dimarts en el ple del Parlament i dimecres a la Junta de Portaveus, ja més en petit comitè, Vox va sumar seus vots al Partit Socialista per demanar al vicepresident Costa que expliqui com està negociant els pressupostos i en quins suports. Compte, el que dèiem, els camins de la política són inescrutables.
Era un tema prou important per dotar en descripció. Hem vist avui com vots que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui vots i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Once a day seems so endless, but that was very long ago. So much time has been wasted, and as daytime turns into evening, doubts and fears will grow. Better forget it, the wine will flow.
Quan xerrem de suport, hem d'agrair la feina de nombroses entitats socials que cada dia treballen per ajudar qui més ho necessita i evitar situacions de risc i també situacions d'exclusió social que, malauradament, són cada vegada més habituals perquè vivim a unes illes on tenir una feina ja no és una garantia de tenir un lloc on viure, per exemple, i un tema com aquest ho condiciona tot. Per tant, hi ha entitats imprescindibles que donen suport a infants, a joves i a les seves famílies, i una d'elles és Espiral, que ja fa 20 anys que camina en aquesta direcció. Belén Sánchez Rodríguez, directora de Programes d'Infància i Família i Comunitari de l'entitat Espiral. Com estàs? Benvinguda.
Gràcies.
Escolta, quantes vegades en el dia podeu dir Espiral, la paraula suport?
Bueno, pues crec que no poden quantificar la quantitat de vegades que matem aquesta paraula, que la deim, que la compartim, i que la vivim com suport igual a acompanyament.
Acompanyament, això és el que feis, amb molta feina, en programes diferents. Quina realitat tocau en ses mans, Espiral? Quina realitat social propera tocau en ses mans, Belén?
Pues una realitat molt diversa, des d'aquella família que necessita un suport per conciliar el seu dia a dia, la criança i els infants, aquelles famílies que necessiten pues, un acompanyament d'un suport més intens i que compartim aquesta feina amb altres agents com serveis socials, centres educatius.
Uh-huh. En general, a qui s'adrecen els vostres programes? I després parlarem específicament des que tu és responsable.
Pues s'adreça, podem dir, a tota la població de tres programes Foro, que és formació, ocupació i intermediació laboral, no? Suporten tot el que és el procés, des que arriben aquí fent recerca de feina fins a acompanyament, que fem formacions també, intermediació amb empreses per poder obtenir insercions laborals, acompanyar tot el que és el programa obert d'infància i família i tots els projectes d'intervenció comunitària. Estem a l'abast de tothom i acompanyant i donant suport des de lo laboral, en els infants, en el seu creixement, tant a nivell emocional, acadèmic, com els joves igual, i a les famílies en tot el que condu la criança i en els processos comunitaris.
No sé si tu hi ets des del principi d'Espiral, Belén.
Puc dir que sí, el que passa en diversos períodes. Hi ha períodes que no hi està, però se pot dir que en els inicis sí.
Perfecte. Això ho deia perquè Espiral va néixer un poc amb temes d'activitat de lleure, però a poc a poc ho ha anat cobrint les necessitats de la gent. Entenc que, i no ho heu abandonat, és lleure, però a partir d'aquestes activitats de lleure és quan heu pogut veure la realitat que mos envolta, no?
Sí, a partir d'aquí és quan varen començar a obrir ulls, mirada a les realitats, no?, que hi havia en el nostre entorn, van començar en el coll, i a partir d'aquí és el que ens va permetre pues, crear el programa obert ja el 2008, perquè varen veure aquestes diverses realitats, aquestes diverses necessitats dels infants i les famílies, i així va néixer obert, que no deixa de tenir aquest punt també de través del joc, crear entorns i espais segurs i protectors per a aquests infants i perquè puguin desenvolupar-se.
Mira, anem a escoltar alguns de joves que participen en el programa de servei de suport a l'estudi, joves que ahir hora baixa mateix estaven participant d'aquest programa.
Hola, me nomeno Duen, per jo suport és una ajuda molt bona per la gent que li costa l'estudi.
Hola, mi nom és Maria, per jo el suport és una ajuda per la gent que té dificultats als estudis.
Hola, sóc en Jesús. Per jo suport és una ajuda per l'estudi, on me la passo molt bé i me cuidan.
En la meva opinió, suport és un extraescolar on puc tenir reforç i suport en les assignatures amb dificultats i un espai relaxant de concentració.
Hola, jo sóc n'Àngels, sóc la tècnica de suport educatiu Espiral i per allò suport vol dir acompanyar, estar al costat i donar eines perquè una persona se senti segura i pugui créixer.
Gràcies a totes i a tots per les vostres paraules. Nota que vos agrada aquest programa de suport. Belén, com funciona exactament el programa de suport a l'estudi?
Pues aquest servei de suport a l'estudi, nosaltres atenem a infants joves de 6 a 18 anys, tot el que és escolaritat primària, secundària o batxiller, o a vegades també de formació professional, i no és objectiu, no és, és la millora de les notes escolars. És un espai que ajuda, no?, i adquirir tècniques i hàbits d'estudi, però hi ha un reforç multifactorial en el sentit de que acompanyem a tota una gestió a nivell emocional, a nivell d'hàbits, a nivell de preparar-se pues, a vegades un examen, però també com a crear ciutadania crítica en el sentit de anem a acompanyar processos, fent debats, se parla tot un tema també ja de cara a secundari d'opcions laborals, juntament amb el programa Foro laboral, o quin futur m'espera, no?, més enllà de la meva secundària obligatòria, quines vies puc accedir, i tot això ho tenim emmarcat dins un model de suport que des del curs passat estem treballant i duent a terme. I aquí pues, tenim ben fonamentat cap on anem i què volem.
Que bé. I com arriben aquests alumnes en el vostre servei? Derivat d'una altra banda? Poden tocar directament la porta d'Espiral? Com funciona?
poden tocar directament la porta d'Espiral perquè ens han vist per xarxes o pàgina web o boca a boca o venen derivats de servei social, de centres educatius o d'altres entitats com pot ser Càritas o altres espais que han vist i deriven. Uh-huh. En el jove o l'infant per aquesta necessitat que té.
I d'avui parlam amb Belén Sánchez Rodríguez, directora de programes d'infància i família i comunitari d'Espiral. La paraula que mos ha duit a parlar amb ella és suport. I jo deia en començar que sou una entitat social. Quins suports teniu vosaltres, Belén, per tirar endavant en la feinada que duis a terme?
Bueno, pues, per una banda, dels finançadors, no? Tant administració pública com fons privades que ens ajuden a tenir aquesta estructura, no? Per poder engirgolar tot això. Internament, els equips, sempre dic gràcies perquè ells són els que duen a terme cada dia l'atenció directa i aquest suport i acompanyament diari. Totes aquestes persones que venen aquí a Espiral, tant sigui des de lo laboral, infància, família o des de lo comunitari.
I de Belén Sánchez Rodríguez, directora de programes d'infància i família comunitari, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta i molta sort en la vostra feina.
Moltes gràcies per aquesta convidada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Help is coming. I heard a whisper. White caps turning. The breath of summer.
Dèiem que suport és una paraula de contrastos i de forces oposades. Donem suport i rebem suport. I aquesta setmana que hem commemorat el Dia de la Persona Cuidadora, volíem recuperar la xerrada que vàrem tenir amb la Catalina Mas, pacient activa, formadora del programa Pacient Actiu, perquè les persones cuidadores ofereixen tot el seu suport, de vegades fins al límit de les seves forces, i és per això que també necessiten molt de suport. Aquell dia en la Catalina xerràvem de càrrega, però haguéssim pogut triar perfectament la paraula d'avui, suport. Catalina Mas, benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Pues bé, i gràcies per haver-me cridat.
No, gràcies a tu. Mira, avui parlem de paraula, d'una paraula que es càrrega, estiram d'aquesta paraula. Uh-huh. T'és familiar, aquesta paraula, com a persona cuidadora?
Pues mira, som cuidadora, diguem, de la meva parella, no? Que és en Francisco, i, bueno, és una càrrega relativa, no sé com explicar-ho, no? Es càrrega, però al mateix temps ho faig de gust. No sé, m'he mentalitzat que és una forma de viure pues, diferent de la que teníem antes.
Uh-huh. Tu ets... tu t'has hagut de tornar o has hagut d'adoptar un paper de cuidadora d'en Francisco, que va patir un ictus i que ara té unes seqüeles, sobretot, degeneratives, una demència mixta amb certes patologies, que necessita... està cuidat tot el dia, Catalina? Cada moment necessita cura?
Bueno, ell, diguem, tot sol no hi pot quedar. Uh-huh. A part que no hi vol quedar. Vull dir que sempre necessita tenir-me de vora, uh-huh. No? I, claro, pues, tot ho fem junts, tens sort que encara, diguem, ell pot anar, diguem, per tot, bueno, no per tot, però, bueno, podem fer bastantes coses junts, perquè allò de tenir-lo a un puesto tot és de matí, per exemple, el dutxo que ha de dir a diferent de més. Uh-huh. I, clar, jo puc anar amb ell i així, doncs, pues, ell vol anar. Uh-huh. Perquè si no tot sol, pues, carrer tampoc no hi pot anar, perquè el que són els quatre carrers de prop de casa, doncs pues, sí, no? Però si no, després ja quan hi ha molta gent o tumultos ja s'amoia, diguem, no, s'agobia molt.
I
tens d'estar sempre bé.
Clar, Catalina, jo deia que eres cuidadora, formadora del programa Pacient Actiu. Això vol dir que ajudes a altres persones cuidadores com tu, que segurament tenen més facilitat per demanar-vos en els formadors, per explicar-vos en quina situació se troben, i vosaltres també per l'experiència contar el que feis i el que vos passa. Què diries que és el principal a tenir en compte d'una persona cuidadora? Què és el que te sol demanar la gent que participa en el programa Pacient Actiu?
Hombre, en aquest taller el que la gent necessita molt és, diguem, xerrar. Xerrar amb persones que estem en la mateixa situació, no? I, clar, ho som així en aquest taller, no? Tots som iguals en diferents patologies, clar. Un necessita més ajuda que els altres, no? I sobretot, expressar-se. Perquè, clar, és normal. Tu vas en el professional i són 5-10 minuts. Ells ho entenen tècnicament, no? Però no, a la cuidadora sobretot sempre demanen en el malalt, no? I no mos demanen quasi mai a nosaltres quan mos trobam. I en aquest taller, doncs, pues, clar, només és per als cuidadors, tant home com dona, no? I no sé, mos ajudar mútuament, perquè tu pots expressar coses que tu te vagin bé en el teu malalt, i aquella persona pues, pot conèixer exemple d'allò, sí, perquè diu, ah, doncs pues mira, si li va bé, i fem aquestes coses, i a mi també me serveix el mateix temps de teràpia per jo. Perquè sí. A mi també me porten coses que potser jo no sé, no?
Sí, tu deies, deies en començar és una càrrega, però sé que ara mateix és una manera de viure. Amb aquest temps, tant de participar en el programa com abans, què has anat aprenent o com s'ha anat alliberant un poc aquesta càrrega?
Bueno, he anat aprenent, al principi és molt difícil, els primers mesos, perquè no ho acceptes, no? És com un dol, que no l'acceptes, no? Però després penses, dius, bé, hi ha gent que inclús està pitjor que nosaltres, perquè el que també en aquest taller veus, que hi ha gent que ja sé que està com a feo dir que és mal dels altres, no? Perquè te dona un conor de tu, no? I dius, pues, hem d'intentar, pues, per exemple, dur la vida el més normal que puguem de dins de les nostres possibilitats, no? I fer coses que, clar, hem hagut de deixar fer moltíssimes coses que fèiem, no? Però no encollides unes altres. I així pot ser que ara ja pues, no és tan grossa. La fas com més llana.
Ja. Ho expliques bé. I vosaltres, Catalina, vos acompanyeu entre vosaltres, però vos sentiu acompanyats per la sanitat pública, per l'administració pública en general?
Hi ha coses que sí. Jo no me puc queixar amb la part de sanitat, perquè el meu centre, diguem, és que nosaltres anem, no? A prop de la nostra, doncs, pues, la veritat que m'han ajudat molt, no? He trobat sanitats pues, que m'han ajudat molt. Tipus hospital ja és diferent. Que també m'ha estat bé, però ja no és tanta cercania, no? D'un en l'altre, no? I a nivell administratiu, pues, més o menys, hauríem de, quan te passen coses d'aquestes, ja, tot d'una, t'hauríem de dir, hi ha aquestes coses per ajudar-te, hi ha aquestes altres. I en aquesta llei també el que porta molt és que si jo, per exemple, sé donar passes, hi ha molta gent que no els sap donar, a nivell administratiu, no? I també ja s'hi pot dir, doncs pues mira, vés a tal puesto, vés que te donaran un paper, vés a dependència, vés a... M'explica, sí. Així. Però això també t'ho has de cercar molt tu, oi? Ningú te dona res.
Ja, ja.
I això és el que jo he comprovat.
Ja, ja, ja. I de quina importància... Ja. I per això és són importants programes com aquest Pacient Actiu, entre iguals, que vos xerrau, i tu empleaves la paraula conhort, però aquí hi ha sobretot també molta formació i que és una altra manera de fer salut i de fer salut pública. I d'avui que parlàvem de càrrega, Catalina, mos ha agradat molt conèixer-te, a Catalina Mas, que és cuidadora d'en Francisco. Moltes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Coneixement.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Arribem al final del programa gràcies al suport de tota la gent que el fa possible, d'Acordea, Agència de la Producció Executiva, amb Miquel Soler avui el control tècnic, i ja hem de començar a baixar barrera amb una persona que té tot el nostre suport, faci el que faci.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Xema González de Lozoyo, com estàs? Benvingut.
Hola, com estàu?
Nosaltres molt bé, contents de tenir-te, músic, antropòleg, fonografista i conversador polisèmic, també un picanes més, amic d'aquest programa des de fa molt de temps, i avui hem pensat en tu per la paraula suport. Primera pregunta, si te dic suport, Xema, que te venes cap primer de tot?
Apareix per aguantar i col·locar coses.
Sí, no? Hem pensat bé en tu. Crec que hem pensat bé en tu, efectivament. No sé si vols afegir alguna altra cosa quan parlem de suport, perquè és vera que és una paraula amb significat potent.
Bé, dues excepcions. Jo crec, per un costat, la inevitablement política, no?, de suportar una idea, donar suport a una idea, un concepte, o que una idea o un concepte te doni suport a tu, segons com. I després un altre emocional de suportar coses.
Uh-huh. I tu, per dur a terme totes les teves activitats, tens suport normalment de la gent, de les persones a les quals presentes els projectes?
Crec que no. I a més estic content que sigui que no. Vull dir que m'agrada fer-ho per lliure i amb certes dificultats.
Uh-huh. Anar un poc a contracorrent?
Sí, vull dir que el que va a favor de la corrent no té gaire interès.
Ja, sí. Mira, no sé si hem fet corrent, crec que sí, però també me l'apunt com a paraula polisèmica. I dèiem que justament pensàvem en tu per aquesta excepció que has dit, això que te ven escap primer de tot, perquè suport també és un suport magnètic, un element dotat d'un recobriment, d'un material magnètic, que permet escriure i llegir dades en forma de variacions puntuals de magnetisme. Per exemple, un casset, i tu has tornat en els cassets, o no les has deixat mai, Xema?
Jo crec que no les he deixat mai, i efectivament és una excepció de suport per mi molt, molt, molt interessant, perquè estableix un marc, no? Vull dir, que dona una altra lectura o una altra amplitud en el concepte de suport, com a un marc amb una durada determinada, amb unes condicions acústiques determinades, físiques, fins i tot, econòmiques.
Tot això té suport, i nosaltres vàrem ser fa uns dies a la presentació i acte d'escolta de defensa interior. Ho va presentar en Xema González de Lozoyo en Es Baluart, una edició limitada de 4 cassets, Molí, Marès, Tramuntana i Albufera, que vares editar i que, a més, podem trobar a la tenda d'Es Baluart. Anem a escoltar el so o un dels sons d'aquest defensa interior. Crec que aquest va ser so més complicat d'endevinar, Xema González. Jo vaig dir, això deu ser la selva, aquí no sé què hi ha, un hipopòtam lluitant contra un cocodril, però res a veure en com se va disparar la meva imaginació. Què estem escoltant?
Estem escoltant... és un molí, el mecanisme d'un molí de Saranjassa, el Pla de Sant Jordi, d'aquests molins d'extracció d'aigua. Uh-huh. I estem sentint el mecanisme interior, que és una mena de cilindre que fa que pugui aigua del subsol cap a un safreig. Uh-huh. És un so certament gàstric, uh-huh, i un poc bestial.
Ho és.
Ara començam a sentir altres elements, que són picarols de vaques, també molt, molt característics d'aquella banda d'allà.
I a més, les presentes amb un dibuix, amb una il·lustració molt hermosa, la tapa d'escasset, perquè això també ho han fet els que tenim una edat, no? Acabàvem allò dibuixant, escrivint, posant cares i lletres en aquestes caràtules d'escassets.
Clar, és que aquí supos que la part de component emocional i estètic és això, no? Que el casset era algo que tu te feies, no? Que enregistraves coses d'aquí i d'allà, i personalitzaves, no? I tunejaves, i posaves dibuixos i lletres, fins i tot regalaves, enviaves per correu, no? Hi ha tota una tradició de l'underground espanyol que està lligada a la publicació en casset i l'autodistribució i aquestes coses.
Uh-huh. Suporta la nostra paraula, i hi ha un projecte que jo crec que compta amb el suport de molta gent, un projecte que ara mos contarà en Xema González i que en part sona així. A veure què estem sentint, Xema.
Estem sentint un enregistrament del mercat de Pedregalau. Uh-huh. A més, de fa molt de temps. Aquest en concret és de fa com 10 anys. Davant de la pandèmia i desconfinament, que va ser un punt d'inflexió en el mercat. I bé, sentim això, sentim el mercat de Pedregalau el seu apogeo.
És la manera d'enregistrar la vida, això que tu també fas, aquests enregistraments sonors del que tenim en el voltant i que ho tenim allà, però no sempre parem l'orella, no sempre sabem què sentim, no sempre escoltam.
Efectivament, sí. Jo crec que un poc el centre de la meva feina, tant com a músic o com a artista, i també com a antropòleg o investigador, i bueno, també com a docent, perquè de cada pic més sovint don classes, se centra en l'escolta, en la idea d'escolta i d'educar, s'escolta i entendre i aprendre a escoltar. En el cas d'aquest tipus d'enregistraments, bé, té a veure amb la pràctica de la fonografia, que està, podria ser molt, molt semblant a la fotografia en molts aspectes, perquè feim fer uns retratos sonors de situacions concretes i de llocs concrets. D'igual manera que se feien fotografies als anys 40, 50, 60, i que ara apreciem molt, crec que el fet d'enregistrar fragments d'aquesta realitat té un valor molt gros, que encara no som conscients d'això, de quina manera pot retratar la realitat social i els canvis constants i molt ràpids que estem patint.
I en el cas d'aquest so i d'aquest projecte de Pere Grau, no has estat tot sol, no?
No, al contrari, perquè, clar, la vida particular d'un acaba sent avorrida i previsible. I més quan és un context així molt familiar com és el meu barri. Llavors, l'interessant aquí per mi és comptar amb les escoltes de les meves veïnades i veïns, de tota classe, condició, edat, procedència, i llavors entendre què escolten ells, quins sons els semblen familiars, agradables, quins altres no, o els semblen invasius. Bueno, un poc entendre, com a artista i també com a antropòleg, s'escolta.
Les aus en el mercat de Pere Grau de Palma, això ja no és gens habitual, dins una gran ciutat.
No, de fet, jo crec que és una de les marques sonores que es diu així un poc en l'argot habitual, d'una pràctica en extinció absoluta, us dic. Vull dir que el mercat de Pere Grau és l'únic mercat que es poden trobar animals vius de tot el terme municipal.
Hem d'anar acabant, Xema, t'he fet dues preguntes obligatòries. Què fa un home com en Xema González de Lozoyo abans d'anar a dormir?
Normalment...
que se pugui contar.
Bueno, sí, tot se pot contar. Normalment, el dia i acabar com molt rendit. Vull dir que... Però, vamos, sol que escoltar, segurament d'enregistraments o de vegades ràdio.
És que aquests enregistraments, per escoltar i per quedar-te adormit, escolta, també tenen el seu punt, són molt, molt interessants. Una cançó per tancar, Xema, ràpidament.
Amem. De vegades m'interessa molt la música que no m'agrada. I aquest és el cas d'avui. És una cançó que mai m'ha agradat, però forma part de la meva consciència musical, emocional... i és de la joventut. És una cançó relacionada amb el terme que ens convoca, de suportar en el sentit més emocional i tòxic.
Sí.
I és una cançó que crec que ho representa molt bé, d'en John Secada, que és una versió, a més, que ni tan sols és seva, i és difícilment igualable a nivell de pretensiositat hortera, no? Però crec que és tan dolenta que és bona. I és el...
M'encanta.
Bueno, John Secada.
M'encanta. I amb aquesta tancarem, que crec que és el primer convidat que baixa barrera amb una cançó que diu obertament que és hortera i que no li acaba d'agradar i que per això li agrada. Xema, gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona nit. Un beso.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.